Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte 21 d'octubre del 2023. Encara no ha sortit el sol, si mireu per la finestra ho farà de seguida, d'aquí a escassament 5 minuts, i no es pondrà fins que siguin prop de les 7 del vespre al canal, altra punta del país. Pel que fa al temps, de seguida l'Abel Caral que ens ho explica, però cap de setmana en general tranquil, tot i que encara queden algunes restes de precipitacions, de pluges, com les que hem viscut en les últimes hores. Cap de setmana important pel conflicte al Pròxim Orient. Aquest matí, d'aquí a menys de dues hores, ha d'arrencar Egipte una cimera molt rellevant, convocada pel món àrab en presència de líders i representants del món occidental, entre els quals Pedro Sánchez, per mirar de forçar un posicionament de mínims, com a mínim, comú, a conjunt, que faciliti una mena de sortida del conflicte o, com a mínim, simplifiqui el més bàsic, que és l'entrada d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza. És un matí de dissabte que pot haver-hi alguna novetat al respecte. Tothom està pendent d'aquest pas de Rafah entre la Franja de Gaza i Egipte, amb la possibilitat que s'obri per l'entrada d'ajuda humanitària, si no avui, demà. Almenys això arribava per informacions de la Casa Blanca. En un dissabte al matí que també ens llevem amb la primera imatge de dues hostatges de Hamas ja alliberades, les primeres dues, mare i filla, nacionalitat nord-americana, que la milícia islamista ha deixat anar a la frontera de Gaza amb Egipte i que sembla que en les últimes hores ja s'han pogut reunir amb els seus familiars a Israel. De seguida parlarem de tot plegat i de les conseqüències que pot tenir aquests canvis, aquests moviments, però abans, avui us recomano molt, si teniu una estoneta, que us llegiu un article sensacional que hi ha a La Vanguardia del Josep Fita sobre un dels fets més increïbles dels últims dies que han passat. Sabeu, i si no us ho recordo, que Màlaga, la seva diputació, la ciutat, havia promocionat des de fa mesos com un acte de denúncia sobre el canvi climàtic l'arribada a Màlaga d'un iceberg. Ho dic així, si no ho sabíeu, hi havia un gran projecte que es deia Desafiament Àrtic, amb un gran iceberg de 15.000 quilos, de 15 tones, arribant a la ciutat, per exhibir-lo. Una idea que ja es pot debatre, si té sentit, amb un cost important en termes ja mediambientals, perquè no és fàcil transportar un iceberg des de Groenlàndia fins a Màlaga amb un vaixell, amb una cambra frigorífica 22-0. Bé, el plantejament de si val la pena, per parlar del canvi climàtic, haver de tenir un cost en termes energètics i de despesa, transportar un iceberg. Però bé, no és el cas. Ahir era el dia. Ahir era el dia de Benvenido, Mr. Marshall, de saludar l'iceberg a Màlaga, el dia que havia d'arribar. Però no va arribar. Explica en Josep Fita que ahir havia la roda de premsa de presentació del projecte de Desafiament Àrtic i que la va estar seguint amb interès per veure què havia passat. I que els va costar força, que no ho van dir fins al final, que no havia arribat el monstre de gel, però al final ho van fer. Resulta que aquest bloc de 15 tones, s'havia col·locat, i aquest era el projecte, en una cambra frigorífica al damunt d'un vaixell a 22-0. Però va haver-hi un petit problema, que és que no van pensar lligar-lo, a subjectar-lo. Llavors, com que això pesa 15 tones, amb el vaivé del vaixell va acabar xocant contra la porta i la va rebentar de la cambra frigorífica. El 9 d'agost resulta, i explica el Josep Fita, que va explicar el responsable del projecte, els van trucar de la navilera i els van dir allò de Houston, tenim un problema, perquè s'havia trencat la porta i s'havia rebentat l'iceberg en 4 trossos. I que la rèplica d'ells van dir que, home, que hi havia un compromís amb la ciutat i que, com a mínim, encara que s'haguessin decebut, doncs que arribés el que quedés de l'iceberg. El problema és que al cap d'uns dies els van tornar a trucar i deien que amb la porta oberta i tot plegat, el més gran que quedava de l'iceberg era una síndria. En resum, diu Josep Fita, que a Màlaga no ha arribat ni tan sols un glaçó de l'iceberg que arribava de Groenlàndia. Calvo, explica ell, va recordar, que és el màxim responsable del projecte, que el repte era majúscul, no era anar a Benidorm i omplir una ampolla amb sorra, que el fracàs és no intentar-ho i que ja hi havia, que ja havia assumit els fets. Però, tot i així, va explicar que, tot i que l'iceberg no ha arribat, calcularan la petjada de carboni que han generat, que petita no deu ser, i posteriorment duran a terme una reforestació per compensar-ho. Acaba Josep Fita amb evident... Se li veu el somriure mentre escriu. Al final de l'acte va esgrimir que el que pretenien era fer una crida d'atenció per enviar un missatge. L'Àrtic es fon. Salvem l'Àrtic. Certament, diu Josep Fita, el que sí que s'ha fos és l'iceberg, que va anunciar a so de bombo i plateret la joia de la corona del projecte Desafiament Àrtic. Quan un projecte d'aquests tipus arrenca, que ja veus que va de tort, el més normal és que acabi de tort. Doncs, efectivament, l'iceberg, bienvenido Mr. Marshall, no va arribar. Passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents aquest matí, Clara?
Doncs de l'alliberament dels primers hostatges per part de Hamas després de l'atac el 7 d'octubre en territori israelià. Són dues ciutadanes nord-americanes, mare i filla, que es troben ara en una base militar israeliana. Els Estats Units diuen que la prioritat ara és que Israel no comenci la invasió terrestre de Gaza fins que s'alliberin més hostatges.
Mentre estem pendents que s'obri el pas de Rafah a Egipte perquè entri l'ajuda humanitària a Gaza, avui l'atenció internacional que passa pel Caire, perquè aquest matí arrenca allà una cimera al més alt nivell amb els líders d'una trentena de països, gran part del món àrab i també països europeus, per exemple serà Pedro Sánchez, però també amb grans absències com la dels Estats Units. Busquen en aquesta cimera una declaració conjunta per mirar d'aconseguir un alto el foc.
I la derivada d'aquest conflicte a Europa és que s'han extremat els protocols policials antiterroristes en diferents països. A Catalunya, de moment, no s'ha incrementat el nivell d'alerta, però els Mossos d'Esquadra han quadriplicat les hores i els agents dedicats a la protecció d'edificis d'interès israelià.
Mentrestant, a Catalunya, Carles Puigdemont es va reunir ahir amb la cúpula de Junts a la Catalunya Nord en una trobada excepcional. Segons el diari Ara, l'expresident els va citar per posar al dia l'estat de negociacions d'investidura amb el PSOE, que ell mateix lidera. Puigdemont espera que ara siguin els socialistes qui moguin fitxa.
I en el compte enrere, perquè es torni a debatre l'oficialitat del català a Europa, dimarts, Plataforma per la Llengua ha comunicat a l'ambaixador espanyol a la Unió Europea els arguments a favor de la inclusió del català. Segons ha pogut saber RAC1, ja hi ha un informe que dimarts portaran a la reunió de ministres europeus.
Joan Zarco ha guanyat el Gran Premi d'Austràlia de MotoGP per davant de Pecco Bagnaia, segon i més líder, i de Fabio Di Gianantonio, que ha acabat tercer. El madrileny Jorge Martín ha estat cinquè després d'haver dominat la cursa fins l'última volta i ara és a 27 punts de Bagnaia a la classificació general. El Barça de bàsquet continua imparable a l'Eurolliga, ha apallissat aquesta nit el Bayern al Palau de 39-98-59. L'Espanyol ha cedit el liderat de la segona divisió de futbol al Leganés, que es va imposar ja als pericos a l'Stage Front Stadium per 0-1, i a les 10 del matí arrencarà l'assemblea de socis del Barça, que serà telemàtica.
I pel que fa al temps, un dissabte que comença amb una mica més de fred que ahir i amb núvols abundants en alguns sectors de les comarques de Girona, on ja al matí pot haver-hi algunes precipitacions, sobretot cap a l'Empordà, a la tarda una mica més possibles a les comarques gironines aquests xàfecs. Temperatures que al migdia reculen un parell de graus en molts casos, un descens més marcat justament en aquest sector de les comarques de Girona.
Ara són les 8 i 8 minuts. I el que us deia enviar són a Israel els primers dos hostatges alliberats per Hamas. De seguida us parlem d'aquesta important cimera al més alt nivell que arrenca d'aquí a dues hores a Egipte per parlar de l'ajuda a Gaza per mirar d'aconseguir una declaració conjunta, difícil això sí, de la comunitat internacional sobre el conflicte, però abans, l'última hora és l'alliberament de dues ciutadanes dels Estats Units, mare i filla, que després de dues setmanes retingudes han passat aquesta nit passada ja a mans de la Creu Roja i fins a arribar a reunir-se, sembla, amb algun familiar a Israel. Aquest era el moment de l'entrega a la frontera entre Israel i la Franja de Gaza. Com dèiem, dues dones, mare i filla, Nathalie i Judith Renan, les segrestades i alliberades, que van ser segrestades precisament durant l'atac del 7 d'octubre en territori d'Israel, ara són a lloc segur a l'espera de poder tornar cap als Estats Units. Ho explicava de matinada el pare i exmarit de les segrestades Uri Renan.
I've been sleeping for two weeks.
Fa dues setmanes que no dormo i aquesta nit ho podré fer bé. He pogut parlar amb la meva filla fa una estona. Sonava molt bé, se la veia molt bé i molt contenta. I ja espera poder tornar a casa. La seva mare té una petita esgarrinxada a la mà, però m'ha dit que no és res important, que està bé. I per sort, les veuré la setmana vinent, que és l'aniversari de la Natalie, i ho celebrarem a casa.
And we're going to celebrate her birthday here in my home.
Veurem quin impacte té aquest primer alliberament. Recordem que Hamas xifrava entre 150 i 200 les persones segrestades que estaven en territori de Gaza, de civils i de militars israelians. Significatiu que siguin de nacionalitat nord-americana, segons sembla, i deia Hamas, ha estat decisió seva per motius humanitaris, però amb la intermediació de Qatar. Les alliberades sembla que també han pogut parlar amb el president dels Estats Units, Joe Biden, que els ha transmès el seu suport. De fet, els Estats Units sembla que estarien intentant aconseguir que Israel no comenci cap invasió terrestre a Gaza fins que s'hagin alliberat més hostatges. El secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, insistia que continuen treballant per alliberar-ne més.
Seguim treballant sense parar amb els socis per fer només això. No puc parlar públicament sobre els detalls d'aquests esforços, sé com enteneu, però el treball urgent per alliberar tots els nord-americans i per alliberar tots els altres hostatges continua igual que el nostre treball per assegurar el pas segur fora de Gaza per als nord-americans que ja estan atrapats.
For the Americans who are trapped there. Israel que diu que mantindran els esforços per alliberar tants segrestats com sigui possible i en el cas d'aquestes dues primeres hostatges, com deia abans, Hamas assegura que les ha deixat anar per motius humanitaris. Decisió unilateral, tot i que se sap que hi ha hagut la mediació de Qatar. En qualsevol cas, aquest primer alliberament que pot ser clau per anticipar com poden ser els pròxims dies al voltant d'aquesta qüestió que dèiem. L'avís dels Estats Units a Israel perquè no facin incursió terrestre mentre hi hagin hostatges i la derivada que pot tenir això per al govern israelià. Des de la frontera entre Israel i Gaza tenim el corresponsal de RAC1, Sal Emergui, amb l'última hora. Sal, bon dia.
Bon dia. Israel té ja tot preparat per iniciar l'ofensiva terrestre. Lo espera que hi hagi cada cop més palestins evacuats del nord al sud de la franja de Gaza. La pregunta que es fan ara és si l'alliberament de Judit i Natalie Renan podria endarrerir aquesta incursió, sobretot si Hamas té intenció d'alliberar més hostatges els propers dies. De moment, però, la posició israeliana es manté, és a dir, colpejar per aire, terra i mar a Hamas a Gaza i al mateix temps fer esforços per intentar trobar els hostatges. L'ofensiva terrestre podria posar encara més en perill els 200 segrestats, però d'altra banda podria donar a les tropes més possibilitats per la seva localització. Mentre serà el ministre de Defensa, Yoav Gallant, ha afirmat que el 7 d'octubre, el dia de l'atac de Hamas, serà el primer del procés que acabarà amb Hamas. El seu pla, de tres etapes, pretén acabar amb Hamas a Gaza, fer que Israel ja no tingui cap responsabilitat a la franja i crear una nova situació de seguretat.
Aquest és l'apunt que ens deia el Sal, important, ahir quan desplegava el seu pla Israel, aquest darrer apunt, amb la intenció, feien pública, de no quedar-se per part de l'exèrcit israelià en territori de Gaza, sinó construir aquesta nova realitat per als israelians. Per cert, aquestes últimes xifres que deia el Sal Emergui, que apunten que hi hauria unes 200 persones segrestades dins la franja, una vintena menors d'edat, i entre els retinguts un ciutadà basc de 46 anys a qui el grup islamista hi havia segrestat juntament amb la seva parella. El País Basc, de fet, el govern basc ha reclamat a les autoritats palestines que forcin el seu alliberament, com també de la resta dels hostatges. A banda, però, com dèiem, dels hostatges, Sal, i de l'amenaça de la invasió terrestre que continua planant, els bombardejos de l'exèrcit israelià continuen caient gairebé tota hora i l'ajut humanitari és cada cop més necessari. Tot i això, la franja de Gaza continua del tot bloquejada i els ulls estan posats en aquest pas de què estem parlant de fa dies, d'entrada i de sortida, que no depèn d'Israel, que és el pas de Rafah, que enllaça Gaza amb Egipte. Allà hi ha centenars de camions que continuen esperant per entrar aigua, menjar, però també medicaments. Tant els governs com les organitzacions sembla que ho tenen tot a punt, però el que falta és l'autorització perquè s'obrin les portes. Sal, en les últimes hores han estat moltes ja les veus i fonts que apunten que estem davant d'una obertura imminent.
Sí, estem parlant d'informacions de les darreres hores que parlen que aquest matí es podria fer aquesta obertura de Rafah, però també hem de recordar que els últims dies també dèiem sempre que era imminent. El que és evident és que els palestins esperen que es faci realitat aquest acord entre Israel, Estats Units i Egipte per l'entrada de camions amb aigua, aliments i medicaments. La condició del pacte és que no arribi l'ajuda a Hamas. Nacions Unides vol també que Israel obri el seu pas fronterer i subministri combustible per qüestions humanitàries, però el govern de Netanyahu afirmen que no ajudaran a Hamas, recordant també la situació humanitària dels 200 ciutadans i soldats segrestats. A més, Nacions Unides adverteix que l'ajuda de Rafah, encara que arribi, és insuficient.
Efectivament. Gràcies, Sal. Fins ara.
Bon dia.
Un quart de nou del matí és insuficient perquè només amb l'entrada d'aquesta vintena de camions no n'hi hauria per mantenir un suport a 2 milions de persones que continuen bloquejades a l'interior de Gaza. De fet, en públic ahir, personatges com el primer ministre britànic Rishi Sunak ja apuntaven que aquesta obertura és a la cantonada, no ho hem parat de sentir des de fa més d'una setmana. Qui ha posat més pressió pública ha estat el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, que ja es va plantar al punt fronterer de Rafah físicament per exigir l'obertura immediata, sobretot per permetre l'entrada d'ajut humanitari. Ho insistia així.
No és una operació normal d'ajuda humanitària. És una operació que té lloc en una zona en guerra i per això faig una crida a un alto al foc humanitari. No és una precondició perquè hi hagi ajuda humanitària. No volem castigar dues vegades a la gent de Gaza, amb la guerra i sense ajuda humanitària. Però un alto al foc ho faria tot molt més fàcil i segur per tothom.
Però, mentrestant, l'ofensiva israeliana sobre Gaza que continua, Israel ja ha avisat que les pròximes hores podrien caure míssils a l'hospital d'Al-Quds, amb més de 400 pacients. Tel Aviv també ha ordenat evacuar 5 escoles de Gaza, tan aviat com sigui possible, i segons l'últim balanç del govern controlat per Hamas, a Gaza haurien mort 4.137 persones pels atacs israelians. A banda, els bombardejos constants i les amenaces d'Israel ja han provocat que hi hagi 1.400.000 desplaçats dins la franja de Gaza, pràcticament 2/3 de tota la població que hi ha a l'interior. A més, a hores d'ara, prop d'un 5% dels edificis de la franja estan destruïts del tot. Segons The Economist, més de 90.000 persones s'haurien ja quedat sense casa i abans i tot que comenci la invasió terrestre. I a tot això continua en debat l'entorn, perquè en les últimes hores s'han intensificat també els atacs des del Líban cap a Israel i viceversa. Per tant, la comunitat internacional mirant d'aturar el que podria ser un creixement o una escalada del conflicte en altres territoris. Tot això en el context d'aquesta cimera d'alt nivell al Caire, que arrenca d'aquí a poc més d'una hora, una mica abans de 2:15 del matí, hora espanyola, on hi haurà, de fet, Antonio Guterres, que citàvem ara, així com altres líders d'una trentena de països. L'alineació de la trobada encara no sembla que no està del tot definida a aquesta hora, però ara per ara compta amb noms significatius, en gran part del món ara, però també amb baixes sensibles. Les més destacades, Estats Units, Israel o l'Iran, que no hi envien representants, en canvi sí que hi serà Egipte, el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, o el president del país organitzador, Abdel Fattah al-Sisi. També han confirmat assistència l'emir de Qatar, el príncep de Kuwait o el reis de Bahrain i de Jordània. I per part d'Europa hi aniran el president del Consell Europeu, Charles Michel, i Josep Borrell, i també líders europeus com Pedro Sánchez o la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, mentre altres països com França, Anglaterra, Rússia o la Xina optaran per enviar-hi ministres d'exteriors. En tot cas, l'objectiu d'aquesta convocatòria i d'aquesta cimera és aconseguir una declaració comú que reclami l'alto el foc, però això a hores d'ara sembla gairebé impossible perquè hi ha posicionaments molt, molt, molt diferents. El Consell Europeu negocia per aconseguir com a mínim una declaració que inclogui el posicionament de la Unió, és a dir, la condemna dels atemptats de Hamas i el reconeixement del dret d'Israel a defensar-se. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia, la declaració conjunta és, de fet, la mare dels ous. La reunió d'avui hi ha moltes sensibilitats, des de la Unió Europea fins a la Lliga Àrab, passant pels Estats Units, però també representants de la Xina o Rússia. La cimera se celebra a Egipte, qui Europa considera un soci clau i actor que pot fer de mediador en el conflicte, però hi ha pocs punts en comú i una declaració conjunta a aquesta hora sembla una quimera. Per exemple, Europa vol recollir la seva posició que passa per la condemna dels atacs terroristes de Hamas, però també el dret d'Israel a defensar-se sota el paraigües del dret internacional. Per això, apunten algunes fonts comunitàries, serà difícil demanar un alto al foc perquè llavors no reconeixeria a Israel el dret a defensar-se. Europa hi envia avui els peixos grossos amb els caps d'estat o de govern d'Itàlia, França, Alemanya, Espanya i el Regne Unit, mentre que els Estats Units, la Xina i Rússia opten per l'enviat especial dels seus països al Pròxim Orient. Josep Borrell i un comissari de migracions representaran la Comissió Europea en nom d'Ursula von der Leyen, mentre que el món àrab estarà representat per l'autoritat de Palestina i els líders de països clau a la regió com Jordània, Qatar, Oman, Iraq i fins i tot l'Aràbia Saudí.
Gràcies, Lluís. Per part d'Espanya, hem de dir que també serà al Caire el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. En una entrevista avui al diari Oponés, Álvarez enumera la posició del govern espanyol en aquesta cimera.
Que se pare la espiral de violència, que cesen los ataques terroristas contra Israel y que en su respuesta Israel cumpla el derecho internacional humanitario. Los civiles tienen que quedar al margen de cualquier respuesta antiterrorista. Hemos sido muy claros en decir que la ayuda humanitaria tiene que poder entrar en Gaza.
En tot cas, aquesta cimera, que per cert arriba enmig d'una tempesta política dins la Unió Europea per les mostres de suport que ha ensenyat a Israel la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. Ahir, de fet, hi va haver-hi més de 800 funcionaris de la Unió Europea firmant una carta dirigida a la presidenta on li critiquen una actitud de suport incondicional a Israel, diuen, i la seva indiferència davant la massacre de civils a la franja de Gaza. 10 minuts i dos quarts, i evidentment tota aquesta situació té una derivada des del punt de vista ja no polític, sinó també social i de seguretat dins de la Unió Europea. S'escampa la preocupació pel perill d'atemptats a Occident, per sort en les últimes hores tot han sigut falses alarmes, però n'hi ha hagut moltes. Ahir, per exemple, fins i tot n'hi va haver-hi a Catalunya. Es van activar els protocols antiterroristes a l'Hospital General de Catalunya, a Sant Cugat del Vallès, per una falsa alarma de bomba. A Madrid es va haver de desallotjar la policlínica universitària de la Universitat Europea per una motxilla sospitosa. I alhora, com us explicàvem ahir des de primera hora, s'han detingut 4 persones en una operació policial contra el jihadisme a l'Estat. 2 d'elles al Garraf, a Cubelles, les altres 2 a Madrid i a Granada. 3 dels 4 arrestats ja han entrat a la presó. I enmig d'aquesta situació vam sentir ahir Fernando Grande Marlaska, el ministre, reunint-se ahir amb els representants dels grups parlamentaris per informar-los de la resposta en matèria de seguretat del govern d'Espanya. El ministre de l'Interior en funcions va llançar un missatge de tranquil·litat sobre l'amenaça terrorista a Europa i va instar directament al PP a que no alarmi els ciutadans. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. El ministre de l'Interior assegura que ho tenen tot controlat per evitar atacs com els que hi ha hagut a altres punts d'Europa. Per això, Grande Marlaska demana als polítics que vagin en peus de plom quan xerrin.
Responsabilidad y sentido de Estado. Elementos imprescindibles para evitar mensajes que generen desconfianza en las instituciones o un innecesario alarmismo en los ciudadanos.
Això hores després que Feijó a Telecinco anés más enllà. El líder del PP fins i tot donava consells.
Nosotros no estamos fuera de esa posibilidad. Le pedimos a los ciudadanos que sí, que estén alerta, que tengan ciertas precauciones.
Justament ahir a Madrid hi va haver 2 falses alarmes per paquets sospitosos, una a l'estació de Totxa i l'altra en un campus universitari. Les 2 van quedar en un no-res.
Gràcies, Arnau. Mentrestant, això va passar a Madrid. A Catalunya també va haver-hi compareixença per part de membres importants del cos de Mossos d'Esquadra per anunciar el reforçament del dispositiu antiterrorista. No només han augmentat el nombre de gent, sinó que han ampliat els punts on hi ha extremada la vigilància i han reorientat els esforços. Ara se centren sobretot en prevenció. Així s'han multiplicat les identificacions en les últimes hores i és probable que ho seguim veient així de persones i també de vehicles, Benet Íñigo.
L'objectiu és detectar qualsevol sospitós i recollir informació sobre moviments que en qualsevol moment poden ser útils. El comissari en cap, Eduard Sallent, explica que a través del gabinet antiterrorista reunit ahir, les noves instruccions ja s'han estès a tot el cos.
El que hem demanat en aquest nou escenari és molta més proactivitat, que es faci prevenció i que es faci detecció a banda del que és la reacció. Això es traduirà en més identificacions de persones i de vehicles i de més activitats de les unitats de suport a la seguretat ciutadana en els punts d'interès policials.
De fet, el gir ja va començar el mateix dia de l'atac de Hamas, quan els Mossos van redefinir els punts de protecció. Des de llavors, per exemple, han multiplicat per 4 les hores de vigilància a sinagogues, comerços o entitats vinculats a la comunitat jueva. Des d'Interior demanen, però, mantenir la calma i, sobretot, fer cas només a informacions fiables. No fer cas a rumors, com el que ha corregut els últims dies, que l'alerta antiterrorista havia pujat a 5, al màxim nivell.
Gràcies, Benet. Per cert, i com a alerta també a la població, dijous, a la matinada dijous que ve, els Mossos faran un gran simulacre d'atemptat a l'estació de Sants, a Barcelona. Per si ens sorprèn aquesta circumstància, serà dijous de matinada. El comissari en cap, Eduard Sallent, precisava ahir que ja era una actuació prevista.
Aquest és un simulacre que ja teníem planificat i que en aquest cas serà el més complex de tots els exercicis que hem fet fins ara. Té 4 nivells de complexitat, un de seguretat ciutadana, un altre d'ordre públic, un altre d'unitats especials del grup especial d'intervenció i un altre de tancament a nivell territorial.
Per tant, dijous a la matinada, simulacre d'atemptat important a l'estació de Sants a Barcelona. Mentrestant, aquesta mena de psicosi col·lectiva s'ha estès en d'altres països europeus. A Portugal, el grau d'amenaça terrorista de moderat ha passat a significatiu, però l'estat europeu sotmès a més tensions ara mateix és França, no cal dir-ho. Només ahir va haver-hi amenaces de bomba en 14 aeroports, 3 dels quals es van haver d'evacuar. El país comença el cap de setmana en alerta màxima. Corresponsal de RAC1 a França, Laia Forés, bon dia.
Bon dia. França s'enfronta a un cap de setmana del risc. L'alerta terrorista està al nivell més alt i és l'inici de les vacances escolars per a milions de francesos. També juga aquesta nit la segona semifinal de la Copa del Món de Rugby, un esdeveniment que el govern admet que podria ser objectiu terrorista. Interior reforçarà la seguretat per a la Copa del Món i durant tot el cap de setmana també hi haurà més vigilància policial a estacions de tren i aeroports. En els últims 3 dies hi ha hagut una trentena de falses amenaces de bomba a aeroports de França. En la majoria dels casos s'han hagut d'evacuar. Aquest divendres al Palau de Versalles també va haver de ser desallotjat per una amenaça terrorista. És la 5ª vegada en menys d'una setmana.
I encara precisament a França, gràcies Laia, hi cueja el debat al voltant de Karim Benzema, que com sabeu, us explicàvem ahir, ha estat el centre de la polèmica perquè un dels ministres del govern Macron el va assenyalar com a pròxim als germans musulmans i per tant a un extremisme islamista. Ahir vam sentir qui faltava era Marine Le Pen en una conversa a Ràdio Monte Carlo o a Ràdio Monte Carlo on parlava d'aquesta qüestió.
Benzema ha manifestat una complaença.
Benzema ha manifestat una complaença amb l'islamisme més radical, cap al fundamentalisme islamista. Punt. No estic dient que aquesta ideologia estigui prohibida.
Tant qu'on n'a pas décrété que cette idéologie est interdite.
Doncs hi ha hagut reacció ja de l'advocat de Karim Benzema, que diu que se l'està sotmetent a un xantatge odiós per pur electoralisme. Recordeu que Darmanin, que és el ministre que va arrencar aquesta qüestió, és el més ben posicionat dins del partit de Macron per succeir-lo en les pròximes eleccions a França. I un altre punt d'atenció, com sempre que es parla d'aquestes qüestions a la Unió Europea, és Bèlgica. Allà hi ha dimitit el ministre de Justícia després d'admetre que el terrorista que dilluns va matar 2 persones a Brussel·les tenia una ordre d'extradició feta per Tunísia. Una ordre del 15 d'agost de l'any passat que no s'havia tramitat per un error del magistrat de la Fiscalia. Tornem a Brussel·les, Lluís Tabar.
L'ordre va arribar a la Fiscalia amb un expedient amb 30 casos més, però l'únic que es va quedar en un calaix va ser el d'aquest ciutadà de Tunísia. El seu país demanava l'extradició perquè tenia una condemna a 26 anys de presó des de l'any 2005. L'home de 45 anys feia anys que vivia il·legalment a Bèlgica i fins a 4 països europeus li havien denegat la sol·licitud d'asil. Tot i tractar-se d'un error administratiu, el ministre de Justícia belga va voler assumir la responsabilitat política. Vincent Van Quickenborn, a més, va qualificar l'error d'inacceptable.
Individuele fout.
Això és un error individual monumental i inacceptable, un error amb conseqüències dramàtiques. La independència d'un jutge és un fonament del nostre estat de dret. Sempre ho he defensat i ho seguiré defensant. Com a ministre de Justícia no puc intervenir en la decisió d'un magistrat, però vull assumir la meva responsabilitat política per aquest error inacceptable.
El primer ministre del país li va agrair la valentia política i ha convocat per avui una sessió de govern extraordinària per seguir analitzant la investigació.
A 9:15 en parlarem de tot plegat d'aquesta amenaça terrorista a Europa amb l'expert en seguretat Jofre Montoto. Mentrestant, avui que coincideixen a Europa diverses mobilitzacions a favor de Palestina, n'hi ha una a Londres, per exemple, convocada a les 12 del migdia. A Barcelona, més d'un centenar d'entitats, organitzacions i moviments socials es manifesten al Passeig de Gràcia amb una marxa que començarà a les 6 de la tarda als Jardinets i que baixarà cap a Plaça Catalunya, on hi haurà un escenari. Això coincideix amb que la comunitat jueva a Catalunya també ha fet una crida a no dur simbologia de l'estat d'Israel en cap mobilització per evitar, o pel carrer, per evitar qualsevol dificultat al voltant de la seguretat. I al món de l'esport això també té derivades. Hola, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi.
D'aquest conflicte del Pròxim Orient, perquè sabeu que a la Lliga Espanyola els clubs tenen instruccions de prohibir, i és un cap de setmana en què torna a la Lliga de Primera Divisió, de prohibir la presència de cap simbologia que refereixi al conflicte ni d'Israel ni de Palestina durant els partits.
Sí, seguint directrius d'abast estatal i d'acord amb la llei de l'esport, no es permet des d'ahir la presència de cap mena de simbologia referent a Israel o a Palestina, ni banderes, ni pancartes, ni bufandes, cap mena de símbol. Si algun aficionat supera els controls de seguretat i n'exhibeix, els efectius de seguretat dels clubs a l'interior haurien de retirar-la. Doncs bé, ahir, primer partit de la desena jornada de primera edició, Osasuna 2, Granada 0, i ja vam veure una de les zones de l'estadi del Sadar, la que queda darrere d'una de les porteries i que ocupen els seguidors més radicals de l'Osasuna, un bon grapat de banderes palestines. En aquest cas, els radicals d'Osasuna van desafiar la prohibició i sí que van entrar banderes palestines que es van veure clarament en aquesta zona del camp. El Granada, per cert, no va comptar per el partit d'ahir amb el davanter israelià Shaun Weisman. Van decidir que no es desplacés a Navarra per seguretat, després d'haver publicat tuits molt hostils amb els palestins, i de fet ciutadans de Granada i també de Palestina s'han organitzat i han presentat davant de la Fiscalia una denúncia per possible delicte d'odi contra el futbolista. En aquest cas, Weisman es va estalviar veure l'exhibició de suport a Palestina dels radicals d'Osasuna, una cosa que va acabar afectant esportivament al partit. No dic que el Granada no hagués perdut 2-0, però evidentment no comptar amb un futbolista per aquesta qüestió no és habitual a la primera divisió de futbol. Encara relacionat amb tot això, a Alemanya el Bayern de Múnich va emetre un comunicat assegurant que no acomiadarà el futbolista marroquí Nusser Masraoui. El jugador va desitjar una victòria de Palestina a les xarxes socials i alguns polítics alemanys havien exigit al club bavarès que l'apartés immediatament. El Bayern, això sí, es posiciona al costat de la comunitat jueva. I pel que fa a grans esdeveniments esportius a Catalunya, ahir ja vam tenir un Barça-Bayern d'Eurolliga al Palau Blaugrana, el primer gran esdeveniment després d'aquesta prohibició de simbologia. No hi va haver cap incident al Palau Blaugrana relacionat amb això, però ja queda més lluny. El Maccabi de Tel Aviv, que juga a la mateixa competició a l'Eurolliga, va guanyar a camp de Panathinaikos a Atenes el primer partit des que va esclatar el conflicte.
Haurem de veure també, demà hi ha partit del Barça a Montjuïc contra l'Atlètic de Bilbao, haurem d'estar pendents tota la jornada d'aquesta prohibició i de com es compleix. I encara parlant del Barça, una de les notícies del dia té a veure amb el club, evidentment. A partir de les 10 del matí s'ha de celebrar l'assemblea de socis del Barça amb l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior i amb els pressupostos també de la present temporada com a punts principals. És una assemblea que aquí ve una de les qüestions més controvertides, que és telemàtica, i en què també es parlarà de les obres de la reforma del Camp Nou, i que, òbviament, per tal com ha anat la setmana, estarà marcada, i és molt interessant sentir el president en el seu discurs inaugural, perquè estarà marcada per l'ombra del cas Negreira. A veure què en diu el president Laporta després d'haver estat imputat al voltant d'aquesta qüestió aquesta setmana.
Sí, anem a PAMS. 4.451 socis compromissaris estan citats de forma telemàtica, que ha estat un dels grans debats a la prèvia. Hi ha hagut queixes de diversos sectors perquè s'ha suprimit la possibilitat d'assistir-hi presencialment. El club ho ha justificat amb motius econòmics. L'assemblea presencial té un cost de 850.000 euros i la telemàtica de 320.000. Com és habitual, la jornada començarà amb un discurs de balanç del president Joan Laporta, i com dius, justament la setmana en què ha estat imputat pel cas Negreira. Després es sotmetran a votació els comptes de la temporada passada amb un benefici de 300 milions d'euros gràcies a les palanques, però en realitat amb 200 milions d'euros de pèrdues ordinàries si no es tenen en compte els ingressos extraordinaris. També s'haurà de donar el vistiplau al pressupost de la temporada, que preveu retallar 333 milions de despesa i que hi tornin a haver beneficis sense palanques per primera vegada post-Covid. I més enllà dels números, s'ha d'aprovar també l'acord amb Ambilight TV, el patrocinador de la màniga de la samarreta, i s'informarà de l'estat de les obres de reforma del Camp Nou. Al final, com sempre, hi haurà l'informe del síndic de socis i torn obert de preguntes. Aquesta setmana hi va haver una sessió informativa sobre els punts d'avui. Només hi van assistir 80 dels més de 4.000 socis compromissaris que estan cridats en aquesta assemblea telemàtica. Es farà l'assemblea a l'Auditori 1899, és a dir, evidentment la directiva sí que serà presencial als socis compromissaris connectats de manera telemàtica, i és previst que s'acabi a les 6 de la tarda.
Sobre el que dèiem al principi, important d'aquesta assemblea, malgrat no formi part de l'ordre del dia, el cas Negreira, que està planant durant tota la setmana, i que ahir ja vam sentir el primer entrenador l'entrenador del primer equip, Xavi Hernández, parlant-ne.
Sí, tancant files amb el president Joan Laporta, corroborant la teoria de Laporta del madridisme sociològic.
És un tema de tirar d'hemeroteca, no? El Villarato, no? El dòping, doncs és una realitat, amb el president al 100%. És així sempre, sempre. No? En mi etapa també, la més meravellosa de la història d'este club, pues se hablaba que había dòping, que nos dopábamos, eso es una realidad. Lo sufrimos nosotros cuando el Barcelona iba muy bien. O el Villarato, se lo inventó un periódico, el Villarato. Un periódico de Madrid, del Madrid.
La roda de premsa de Xavi es va fer excepcionalment ahir, dos dies abans del partit, precisament per no coincidir avui amb l'assemblea de socis compromissaris. I també en va parlar del cas Negreira i, en sentit contrari, l'entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti.
No tenemos que desviar el tiro. Hay un asunto muy grave en el cual la justicia está investigando y tenemos que dejar la justicia trabajar, que decida lo que tiene que hacer. Todo el resto, todas las palabras, es una manera de desviar este tiro a nivel judicial, no es bueno.
La pregunta per Ancelotti anava del madridisme sociològic, el terme que
va fer servir Joan Laporta sí, aquesta setmana. Bé, el Madrid, que per cert avui és notícia també perquè juga el partit de la seva jornada com a líder de primera divisió contra el Sevilla.
Sí, a dos quarts de set serà el primer enfrontament de Sergio Ramos, 16 anys madridista, ara al Sevilla contra el Real Madrid. També l'estrena de l'uruguaià Diego Alonso a la banqueta sevillista després de la destitució de José Luis Mendilibar. Pel que fa al Madrid, Ancelotti recupera Alaba i de les baixes de Nacho Sánchez i Ceballos Cortà i Militao per lesió, i els perseguidors del Madrid a la classificació, que són els dos catalans de primera divisió, que jugaran demà en un nou episodi aquest cap de setmana d'aquesta lluita pel liderat de la Lliga. El Girona, que és segon a dos punts del Madrid, rebrà l'Almeria Montilivi a un quart de cinc, condicionat per les baixes de Tsigankov, Borja García, Solís, Toni Villa i Artero, Bernardo i Juan Carlos són dubte, i el Barça, tercer a tres punts, jugarà contra l'Atlètic de Bilbao a Montjuïc. Xavi ja podrà comptar amb Valde i Lamine Yamal, però continua tenint les baixes de Rafinha, Lewandowski, Koundé, i Frenkie de Jong.
Gràcies, Quim.
Fins ara.
Passant ara 5 minuts a dos quarts de 9 del matí, el Barça, que com dèiem, juga demà contra l'Atlètic de Bilbao, però haurem d'estar sobretot amb els ulls ben oberts de cara d'aquí una setmana, quan això del madridisme sociològic es planti davant de... en fi, es faci corpori en el futbol, perquè hi ha el clàssic contra el Real Madrid a Montjuïc d'aquí una setmana, on els blaugrana, per cert, hi estrenaran, com sabeu, aquesta samarreta amb el logotip, amb la boca i amb els llavis i la llengua dels Rolling Stones, aquest mític logo, amb el fruit de l'acord de patrocini amb Spotify. Precisament ahir que els Rolling Stones van estar estrenant nou disc, que es diu Hackney Diamonds, en una actuació sorpresa en un club de Nova York. El grup ho va fer ni més ni menys que amb Lady Gaga. La cançó que van cantar plegats els Stones amb Lady Gaga és la nova Sweet Sounds of Heaven, els Stones que van interpretar els 7 temes del nou àlbum i també els èxits de tota la vida, això davant d'un públic totalment entregat, molts dels quals, per cert, grans estrelles com Jimmy Fallon, Chris Rock o Trevor Noah. I encara un apunt més sobre el Barça. Us ho avançava ahir, RAC1, la primera atracció de PortAventura al costat del nou Spotify Camp Nou serà una experiència immersiva al voltant del Barça i del futbol. Serà el gran reclam d'una àrea temàtica ubicada al nou Espai Barça, on també s'hi faran espectacles. L'acord entre els blaugranes i PortAventura inclou també la construcció de parcs temàtics del club i l'aixecament de zones d'oci en espais tancats arreu del món. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, serà una experiència interactiva aprofitant la realitat immersiva. L'atracció implicarà la participació activa de cada aficionat al futbol i del Barça en una experiència condicionada al seu comportament i a les seves reaccions. I fer el més atractiva possible així l'experiència en una zona tematitzada a l'Espai Barça amb el segell del Parc de la Costa Daurada. David García és el director general de PortAventura World.
Con una atracció que estamos diseñando para que la gente amante del Barça, amante del fútbol, pues también pueda tener una experiencia de entretenimiento al lado del campo en este Espai Barça.
L'aliança estratègica inclou el desenvolupament de parcs temàtics del Barça arreu del món. Arriba en un moment dolç pel parc. La temporada es tancarà amb nou rècord de visitants, 5.400.000 clients en un any. El principal problema, la direcció del parc, és la gestió de les cues a les principals atraccions davant d'una demanda que no para de créixer.
Passen 8 minuts de dos quarts de 9 del matí i de seguida la informació al voltant de la qüestió política amb l'última hora sobre les negociacions de la investidura.
Tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic. I si et donéssim veu?
Instal·lem més plaques solars i molins?
Ei, i el nostre paisatge?
Fem prou per aturar el canvi climàtic?
Canviem la forma de produir aliments.
Però s'apujarà el preu del menjar?
20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. Participa-hi. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Fes-te el teu smoothie preferit amb la nostra batedora de braç amb mànec ergonòmic des d'avui per 11,99. I més bo ja no pot ser si a sobre te'l fas amb les nostres pomes Golden per 1,25 al quilo i t'estalvies un 30%. Lidl, marca la diferència.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Halloween al Tibidabo és l'època més terrorífica de l'any.
Fins al proper 12 de novembre, vine al teu parc i no et perdis el Wilhelm Freak Show, l'espectacle exclusiu del Tibidabo per a tots els públics. Més informació i compra d'entrades a tibidabo.cat. Una experiència emocionant recomanada per La Vanguardia.
Escolta, has vist que maco que és el nou rasca Platinum de l'11?
Maco? Em sembla que et quedes curt. Jo diria que amb aquest color negre i platejat i aquestes línies tan estilitzades és senzillament espectacular. Vaja, que fa pena rascar-lo.
És veritat, fa pena.
Pena! Quan t'assabentis que el nou rasca Platinum té 3 jocs molt divertits i un premi de fins a 1 milió d'euros, ja no et farà tanta pena. Nou rasca Platinum de l'11. Que maco que és. Sí, toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Quatre minuts i tres quarts de nou del matí, i quan falta una mica més d'un mes per saber si finalment s'hauran de repetir eleccions a Espanya, Carles Puigdemont va reunir ahir la cúpula de Junts per Catalunya a la Catalunya Nord. Segons ho ha avançat el diari Ara, l'expresident de la Generalitat els va citar per posar-los al dia de les negociacions que encara mantenen amb el PSOE, que ho fa en primera persona, perquè recordem, és ell qui pilota aquestes reunions per la investidura amb els socialistes. Una trobada que va ser del tot excepcional, perquè qui va ser president de la Generalitat no participa de les reunions orgàniques del partit. Pel que fa al contingut, gairebé no n'ha transcendit res perquè volgudament es vol mantenir el secretisme, tot i que l'Ara sí que avança que Puigdemont hauria traslladat a Junts, que ara, bàsicament, el que fan és esperar que sigui el PSOE qui mogui fitxa, Aurora Rodríguez.
El diari també apunta que els punts més calents de la negociació són la llei d'amnistia, que estaria bastant avançada, i un sistema de mediació i verificació que doni garanties a Puigdemont del compliment dels pactes per part del govern espanyol, tal com va dir ell mateix a Brussel·les el 5 de setembre. Aquest punt, segons explica l'Ara, la negociació sí que, en aquest punt, la negociació sí que està sent més complicada. Per l'expresident, és indispensable que el PSOE accepti negociar la resolució del conflicte polític amb la presència d'un actor neutral que supervisi les conversacions. Tant si és un mediador com si ho fa una comissió de verificació, els socialistes no accepten que sigui una figura de fora de l'Estat qui faci aquesta funció. I Puigdemont ha demanat que sigui de composició internacional perquè creu que és l'única manera de garantir que no té interessos en la política espanyola.
Per cert, ahir en plenes negociacions per l'amnistia vam sentir el rei Felip VI fer una crida a la unitat i allunyar-se de tot el que pugui dividir la societat espanyola. Ahir ho va dir, i avui cadascú llegeix a la seva manera, durant el lliurament dels Premis Princesa d'Astúries.
Tenemos que ser muy conscientes de todo lo que hemos alcanzado como nación, de lo necesario que es conservarlo y preservarlo, de aquello que lo pueda erosionar. Son muchos nuestros problemas, y las soluciones llegarán, como siempre ha sucedido y demuestra la historia de España, de la unidad, nunca de la división.
La unidad, nunca la división. Lectura àmplia de qui vulgui fer-ho al voltant del que va dir el rei d'Espanya ahir, si és que hi havia referència a l'amnistia. Encara una altra derivada d'aquestes negociacions entre Junts i el PSOE és el traspàs de Rodalies. El PSC hi posa límits i asseguren que no es poden transferir a la Generalitat les vies que comencen o acaben fora de Catalunya. Per exemple, les que connecten amb França o amb d'altres comunitats autònomes. En canvi, el govern insistia que volen un traspàs integral. La portaveu dels socialistes, Alicia Romero, acusava, en aquest cas, Esquerra d'Esquerra Republicana de posar bastons a les rodes per interessos partidistes.
Estem tots bastant en la línia. Després, els interessos a vegades partidistes fa que en fi, hi posem més pa que formatge. Però en tot cas, em sembla que la posició del PSC en aquest sentit és clara i també, em sembla, del govern d'Espanya i de la ministra Raquel Sánchez.
En canvi, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, deia que el traspàs complet de Rodalies no només és possible, sinó que cal voluntat per fer-ho.
És complexa i que cal doncs, molt detall i molta minuciositat. Però en qualsevol cas el que volem és que hi hagi un traspàs clar, que hi hagi un traspàs integral, i quan diem integral volem dir d'infraestructures i de recursos.
Pràcticament 8:45 del matí, i l'altra de les qüestions que són claus en aquesta investidura és l'oficialitat del català a Europa. Queden 4 dies perquè es torni a debatre en instàncies europees, al Parlament Europeu, i el govern i les entitats en defensa de la llengua continuen treballant diplomàticament a contrarrellotge. D'una banda, aquesta nit passada, la Plataforma per la Llengua ha comunicat a l'ambaixador espanyol a la Unió Europea els arguments a favor de la inclusió del català. Segons ha pogut saber RAC1, alguns estats ja han confirmat que efectivament hi existeix un informe i que dimarts el podran portar a la reunió de ministres d'Afers Europeus, i amb tot creuen que encara és d'hora per sotmetre-ho a votació. Mentrestant, ahir el govern va presentar des de Brussel·les una campanya publicitària per defensar l'oficialitat del català arreu d'Europa, amb una de les mesures estrella per visibilitzar la llengua, que és el desplegament de cartells publicitaris a ciutats com Roma, Berlín o Brussel·les. També s'inclouran en diaris digitals i en premsa escrita dels 27 països de la Unió. Nil Sanmartí.
La campanya es va presentar ahir a Brussel·les com a capital comunitària de la Unió Europea. La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, explica que la campanya té com a objectiu fer arribar als ciutadans dels 27 arguments a favor perquè el català es converteixi en la 25a llengua oficial de la Unió Europea.
Aquí nosaltres sempre hem reivindicat que el català és una llengua oficial a l'estat espanyol, que és una llengua que acull més de 10 milions de catalanoparlants, és una llengua sòlida, una llengua molt estructurada, la capacitat, no?, l'estructuració a donar resposta a les necessitats de traducció, de correcció.
A més, és previst que aviat es difongui a les xarxes un vídeo traduït a les 24 llengües fins ara oficials de la Unió fent campanya pel català. El govern és optimista perquè aquest proper dimarts els ministres d'Assumptes Europeus avancin en la proposta.
I parlant del català, segur que recordareu el vídeo que es va fer viral d'una infermera de la Vall d'Hebron que va gravar-se criticant l'exigència d'haver de tenir el nivell C de català per poder treballar a la sanitat pública de Catalunya. Doncs bé, la Fiscalia va obrir a instàncies d'una denúncia una investigació per si els insults que va rebre aquesta noia arran de la viralització del vídeo eren delicte d'odi. I ara ha decidit tancar aquesta carpeta perquè creu que no existeix de cap de les maneres. És una denúncia que havia presentat Impulso Ciudadano. Els fiscals creuen que els missatges que criticaven l'infermera els empara a la llibertat d'expressió i afegeixen que alguns poden ser ofensius, però no un delicte.
L'entitat espanyolista també va denunciar l'Institut Català de la Salut perquè va obrir un expedient a la infermera pel vídeo. Deien que era un delicte de prevaricació haver obert aquest expedient. La fiscalia respon que motius per obrir l'expedient n'hi havia, i uns quants. Per exemple, per enregistrar el vídeo en horari de feina amb l'uniforme de l'hospital, i també per incomplir la normativa de seguretat. I és que el vídeo es veia la infermera sense mascareta. En aquell moment de la pandèmia, el personal sanitari l'havia de portar en tot moment.
Passen ara 8:45. I atenció a aquesta història, que és increïble, que llegim avui a La Vanguardia, però vaja, que se'n fa ressò bona part de la premsa, i que té com a protagonista un iceberg i la ciutat de Màlaga. Hi havia un projecte que es va anunciar a l'estiu que es deia Desafiament Àrtic de l'ONG Marathon Dog, amb la participació de la Diputació de Màlaga, que ha acabat amb un fracàs bastant estrepitós. L'objectiu, per conscienciar la població sobre el canvi climàtic, era aconseguir portar, atenció, un iceberg gran, de 15 tones, 15.000 quilos d'iceberg, des de Grenlàndia fins al centre de Màlaga, col·locar-lo al mig del carrer i que es fongués per mostrar una conscienciació ciutadana sobre el canvi climàtic. Que dic jo que ja la gent de Màlaga també saben que si poses un gel al mig del carrer es desfà. Però vaja, aquesta és la idea, 15 tones d'iceberg des de Grenlàndia fins a Màlaga. La idea era portar-lo amb un vaixell, amb una cambra frigorífica 22/0. Doncs, bé, ahir havia la roda de premsa de presentació de la qüestió, era el dia D, com explica avui la crònica, que és divertidíssima, de La Vanguardia. ja no queda rastre del bloc de gel. No l'han pogut portar. La naviliera que el transportava, a 22 graus, insisteixo, sota zero, va trucar a l'estiu als organitzadors explicant que havien tingut un petit problema, que és que no havien, a dins de la cambra frigorífica, no havien subjectat, ancorat el bloc de gel. I amb el vaivé del vaixell, pam, va trencar la porta i va sortir, va rebentar-se i va sortir bastants trossos de gel. Es va desplaçar i es va fragmentar en quatre trossos. I això va facilitar que en el procés d'anar des de Grenlàndia fins a Màlaga es va anar com mig desfent. I al cap d'uns dies els van trucar i els van dir, mira, és que el que ens queda més gran és un tros d'una síndria. I suposo que els organitzadors van pensar que posar un trosset de síndria pensant que allò era un iceberg al mig de Màlaga no era suficient. En tot cas, els seus responsables ahir defensaven l'acció perquè deien que és millor intentar-ho que no intentar-ho i que ja miraran a veure quin cost mediambiental, que aquest és un altre, té l'acció per reforestar. Però que, en tot cas, l'acció per fondre's, el que sí que es va fondre és camí de Màlaga. La idea brillantíssima i l'execució encara més. I encara parlant de canvi climàtic, hi ha 216 municipis catalans que encara estan consumint més aigua de la permesa. Són un terç de les localitats que hi ha a les conques internes, així almenys ho revelen les últimes dades de consum de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, consultades per RAC1. Algunes de les zones amb més incomplidors són precisament territoris en emergència, que tenen restriccions més severes, Eudal Martínez.
Concretament, el mes de setembre van enviar dades a l'ACA 504 dels 634 municipis que hi ha a les conques internes. Això passa perquè alguns pobles no hi estan obligats, perquè encara estan en situació de normalitat o perquè són tan petits que ho poden fer cada 3 mesos. Dels que sí que han enviat dades, 4 de cada 10 consumeixen més aigua de la que haurien, segons el pla de sequera. L'incompliment és especialment preocupant a l'àrea del Fluvià Muga, a l'Alt Empordà, que ja ha entrat en estat d'emergència. Dels 22 municipis que hi ha en aquesta zona, més de la meitat tenen consums per sobre els 200 litres per habitant i dia. I a la resta del país, algun dels municipis més poblats que han sobrepassat els consums permesos durant el mes de setembre són Lloret de Mar, Sant Pere de Ribes, Salou o Sitges. Recordem que des del mes passat, els municipis que superen els consums poden rebre sancions. L'ACA, de fet, ja ha enviat 170 requeriments a ajuntaments que en alguns casos podrien acabar en multes.
10 minuts i a les 9 del matí i en plana de successos. Nou possible cas de violència masclista a Catalunya. Han detingut un home per la seva possible vinculació amb la mort violenta d'una dona a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà.
Els Mossos van detenir-lo dijous i s'espera que passi a mans del jutge les properes hores. La investigació va començar quan la policia va rebre diverses informacions sobre la desaparició de la víctima, tot i que no s'havia posat cap denúncia. A partir d'aquí es va establir com a principal hipòtesi que podria tractar-se d'un crim. Dies després es van trobar restes del cadàver a una zona d'horts de Torallola, també al Pallars Jussà. De moment encara no s'ha identificat la dona morta a qui s'està fent l'autòpsia.
I ha estat decretada presó provisional sense fiança per l'home que durant 30 anys hauria violat una de les seves filles. La víctima en té ara 37, va denunciar-lo fa 6 dies només després de l'última violació i va assegurar als agents que els abusos van començar quan tenia 6 anys i les violacions quan en tenia 12.
Fins ara, però, no s'havia atrevit a denunciar el seu pare. Les agressions sexuals les feien una caravana que tenien en un càmping. És allà mateix on el dia de la denúncia els Mossos van detenir l'home, que ara té 56 anys. Segons la periodista Ana Ponsí, fa més de 15 anys que una altra filla ja el va denunciar per agressió sexual. Llavors l'home va quedar absolt, en part gràcies al testimoni de la filla, que ara també l'ha denunciat. La noia assegura que vivia amenaçada i li tenia molta por.
I un últim cas de violència contra les dones, que ja té condemna l'home que va matar l'exparella embolicant-la en paper film. A Manresa li han caigut 23 anys de presó.
Durant el judici, l'home va reconèixer haver-la matat, però ho va justificar dient que va ser un trastorn temporal, per un rampell i sense cap planificació. Així pretenia canviar l'assassinat per homicidi i tenir algun atenuant, però ni el jurat ni la jutgessa li han donat credibilitat. La condemna és per assassinat amb traïdoria i acarnissament i amb l'agreujant de parentesc i de gènere. A més, se li retira definitivament la custòdia de les dues nenes que tenia amb la víctima i els haurà de pagar prop de 200.000 euros a cada una.
I encara en àmbit de successos, s'investiguen les circumstàncies de l'accident mortal d'ahir al pas de la N2 per Vidreres, a la Selva, amb un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta que va deixar un mort i dos ferits lleus.
Va passar a quarts de 5 de la tarda. La víctima mortal és el conductor del cotxe, mentre que el de la furgoneta i el seu acompanyant els van portar a l'Hospital Josep Toreta de Girona amb ferides poc importants. Aquest any han mort 125 persones en accidents de trànsit a les carreteres del país.
7 minuts i arribarem a les 9 del matí. De seguida, la informació cultural i un article avui a La Vanguardia de Jordi Evole, que ens ha sorprès perquè explica que s'ha passat tota la setmana desmentint que s'hagi mort. De seguida.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconsegueix fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi. I ara aprofita-te'n fins al 10 de gener. Això és Connectar Energies. Més informació a Repsol.es.
Has vist la nova amiga del Pol? És ben estranya. Té veu d'ultratomba i no para de donar-li voltes al cap. Creus que vol alguna cosa amb ell?
Què dius? És la nena de l'exorcista que des que van a PortAventura que no se separa d'ell.
Aquest Halloween es quedarà amb tu per sempre. PortAventura World, Made to Scream, Made to Remember. Hotel més entrades des de 51 euros. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
A Conforama podràs disfrutar d'un descompte del 15% per renovar el teu dormitori i un 10% en electrodomèstics. Ai, amb enviament gratuït, només del 19 al 24 d'octubre. Conforama.
Omple les teves nits de calidesa amb el Nòrdic Perfecte. La Vanguardia et porta els farcits nòrdics Montse Interiors lleugers i transpirables. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't els farcits nòrdics des de 17,95 € per a llit individual i 25,95 € per a llit doble. Només amb La Vanguardia.
Torna el Boll Jam Festival de Jazz de Barcelona. Fins al 30 de desembre, Michel Camilo, Joshua Redman, Tomatito, Sergio Méndez, Andrea Motis, Miguel Poveda.
Tota la programació i venda d'entrades a jazz.barcelona.
Cada cop estires més el braç per poder llegir el WhatsApp? Et costa llegir les etiquetes al supermercat? La vista cansada ha arribat. A Cotet et volem ajudar. Emporta't unes ulleres progressives o de sol graduades des de 189 euros i te les financem a un any sense interessos. Cotet, especialistes en salut visual i auditiva des de 1902.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
RAC més 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de la Diada de Santa Úrsula des de la plaça del Blat.
Descàrrega!
Diumenge 22 d'octubre a les 12 del migdia farem pinya en una altra de les grans cites del calendari casteller amb Xavi i Marí com a cap de colla.
Tornem al quilòmetre zero del món casteller cara a cara, la colla vella i la colla joves. Acompanyeu-nos aquesta vegada a través de l'app de RAC1 i de RAC1.cat.
El diumenge 22 a les 12 la Diada de Santa Úrsula a Valls i a RAC més 1. Fent pinya, tots som 1.
Quatre minuts i arribarem a les 9 del matí. I atenció, avui, llegiu-vos-el perquè ens ha deixat de pastar de moniato Jordi Aboler a La Vanguardia, que explica que porta tota la setmana desmentint que s'ha mort. Resulta que tot ve d'un post a Facebook, aquestes coses del món digital que apareixen morts sorpresa, a vegades, amb interessos ocults, de fa 15 dies, que es titulava, és un post de Facebook que es titulava "És un dia trist per tot el país, Espanya acomiada Jordi Aboler". Un titular confós, però que donava a entendre que l'Aboler s'havia mort. Una notícia que explica que la primera circumstància és que els hi va arribar als seus pares abans, potser per l'edat i allò del Facebook que fa servir determinada generació. Quan una coneguda els va trucar directament, els seus pares li van dir: "És veritat que s'ha mort el teu fill?". O sigui, que és una trucada molt estranya, eh? Éboli, que diu que també ha estat estrany per ell contestar el telèfon d'alguna trucada d'algú que et truca per saber si t'has mort. I acaba agraint totes les mostres d'afecte, diu que està bé, que està sa, i totes les mostres d'afecte que la seva família ha rebut aquests dies, i diu: "No deixa de ser curiós assistir al teu propi funeral". En plan audiovisual, La Sociedad de la Nieve, la pel·lícula de Juan Antonio Bayona, ja té data d'estrena al cine. La pel·lícula arribarà el 15 de desembre.
Pregunto para quién serán esas imágenes.
És una de les grans estrenes de la temporada, el film que vol representar Espanya als Oscars i que narra l'accident d'avió de l'any 72 als Andes, on només van sobreviure 29 dels 45 passatgers. Després de l'estrena als cinemes, 15 de desembre, el 4 de gener es podrà veure a Netflix. I encara parlant de pantalles, avui acaba el Festival de Sèries a Barcelona, el Serializados Fest, que aquesta edició ha celebrat 10 anys, amb una xerrada a les 7 de la tarda al CCCB del creador de Succession, el britànic Jesse Armstrong, que entrevistarà un senyor que coneixem bé en aquest programa, que és Toni García Ramón.
Armstrong parlarà de la sèrie que s'ha convertit en tot un referent de la ficció televisiva i que fa una anàlisi de com funciona el poder, però també parlarà de la seva trajectòria com a showrunner. La cloenda del festival, però, serà 2:15 del vespre amb la sèrie Rònica de TV3 i tot el seu equip al teatre del CCCB. Es tracta d'una sèrie d'animació de l'il·lustrador barceloní Juanjo Sáez, conegut per Arròs Cubat, i que explica la vida d'un pintor de Barcelona.
Per cert, que a les 11 del matí, també dins el programa del festival, es fa una marató de la primera temporada de 30 monedes, la sèrie del De la Iglesia, a la sala Fenòmena, l'aperitiu per l'estrena de la segona temporada, que és el dia 23 d'octubre, dilluns, a HBO Max. I encara un apunt més en plan audiovisual, perquè Meryl Streep ahir va rebre el Premi Princesa d'Astúries de les Arts per la enorme carrera que ha tingut al llarg de 5 dècades, la protagonista de pel·lícules, en fi, Kramer contra Kramer o La decisió de Sophie, ha guanyat 3 Oscars, va rebre el guardó molt emocionada i molt nerviosa.
Per mi és difícil imaginar-me que sóc aquí, perquè de vegades penso que, com que sempre he estat intentant assemblar-me a dones extraordinàries, al final potser se'm confon per una d'elles.
Estrep que va fer una crida a l'empatia i la importància d'escoltar-se en ple conflicte del pròxim Orient. I encara parlant de l'àmbit cultural i de premis, els arquitectes d'Olot RSR continuen triomfant, han guanyat el premi Eiffel, que és el més prestigiós en disseny arquitectònic fet amb ser que hi ha a França. El seu pont Sébert, que enllaça l'illa Seguin i Modon a l'esquerra del Sena a París, s'ha imposat en la categoria de ponts i de passarel·les.
És una estructura de 150 metres de llargada i un arc d'11 metres d'alçada, construït amb més de 2.000 tones de ser, que costarà 41 milions d'euros, bàsicament provindran de fons públics. El pont permetrà l'accés a un nou complex cultural a la capital francesa que, segons l'estudi d'arquitectura, serà un nou centre neuràlgic de París.
Tot plegat quan aquest cap de setmana obre portes a Barcelona una altra edició del Festival d'Arquitectura 48 Hores Open House, un certamen que convida els visitants a veure més de 200 espais, normalment tancats al públic, majoritàriament a Barcelona, tot i que venia a Badalona.